Bona tarda a tots i totes. Comencem el ple ordinari del mes de juliol. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Si no dieu res en contra, la donem per aprovada? Sí? Doncs donaríem per aprovada l'acta de la sessió anterior. El segon punt de l'ordre del dia és el despatx d'alcaldia. En aquest punt es dona compte del llistat de decrets d'alcaldia següents, que són els dictats des del dia 19 de maig del 2023 amb el número 994 fins al dia 20 de juliol del 2023 amb el número 1451, amb dos inclosos. El segon seria, es dona compte també del llistat dels acords de la Junta de Govern Local de maig a juny de 2023, que consta en l'expedient de llibre d'actes de Junta de Govern Local de l'any en curs, número 2021/2015. També es dona compte el decret d'alcaldia 2023/1448 del 19 de juliol de la Delegació de Presidència, Comissions Informatives de Persones, Ciutat i Organització de Promoció, el qual es transcriu literalment, el qual es transcriu al decret. I es dona compte de l'aprovació definitiva del reglament d'ús i funcionament dels espais i equipaments de titularitat i o gestió municipal de l'Ajuntament de Ripollet. També es dona compte de l'aprovació del període mig de pagament i es dona compte de l'aprovació de morositat. Aquest punt no es vota. El punt 3 és un avantatge i és nomenar com a representants municipals de l'Ajuntament de Ripollet en els organismes següents. El punt 3 és el nom del grup municipal socialista que es va registrar malament i que es posa correctament com candidatura de Progrés. I el punt 4 ja sí que és un punt de votació, que és el nomenament de representants municipals en el Consell Esportiu del Vallès Occidental de Sabadell, que és el Consell Esportiu del Vallès Occidental de Sabadell nomenar el senyor regidor, el senyor Manuel Martínez Fernández, i a la xarxa d'economia social i solidària a la senyora Eva Herrera Caja. Aquests són les delegacions que es faria, i aquest punt sí que, el punt 4, sí que s'hauria de votar. El senyor, pel grup municipal del Partit Popular.
Abstenció.
Pel grup d'Esquerra Republicana.
Favor.
Pel grup de Vox.
Abstenció.
Pel grup de Decidim Ripollet.
Molt bona tarda a tots i totes. El nostre vot serà favorable.
Molt bé, doncs amb els vots favorables d'Esquerra, Decidim i PSC s'aprova el punt. El punt número 5 és la declaració de desert de procediment de licitació del concurs d'obres de construcció d'una residència. Aquest punt té la paraula la senyora Sònia Martín.
Hola, bona tarda a tothom. Passo a llegir els antecedents breument del punt número 5. En data 27 d'abril del 2023, el ple va adoptar per unanimitat de tots els membres presents a la sessió l'acord d'aprovació de l'inici de la licitació del contracte d'obres de construcció d'una residència i un centre de dia per a la gent gran i el seu entorn de Ripollet mitjançant procediment obert. En data 8 de maig del 2023 es va procedir a la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea. Exhaurit el termini de presentació de les ofertes, en data 6 de juliol del 2023 es va reunir la mesa de contractació per procedir a l'obertura i qualificació de les ofertes presentades, constatant-se que no s'havia presentat cap proposta per participar en el procediment de licitació i, per tant, declarant-se desert l'expedient de licitació del contracte d'obres de construcció. Per aquest motiu, presentem avui els següents punts d'acord. Primer, declarar desert el procediment de licitació del contracte d'obres de construcció de la residència en tant que exhaurit el termini de presentació d'ofertes no s'ha presentat cap proposta per participar en el procediment. Segon, publicar l'acord corresponent al perfil del contractant de la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea. Tercer, donar trasllat al servei impulsor de la contractació amb la finalitat d'estudiar si procedés a iniciar i tramitar un nou expedient de licitació pel procediment corresponent. Quart, donar compte de la present resolució a la intervenció als efectes d'anul·lar els documents comptables relacionats d'autorització de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301-312-62900. I per últim, cinquè punt, notificar la present resolució al Tribunal Català de Contractes del sector públic en tant que els efectes de la declaració del procediment com ha de ser comporten la pèrdua sobrevinguda del seu objecte.
El micro. Moltes gràcies. Ara donarem pas a les posicionaments dels diferents grups polítics. Pel PP.
Des del Partit Popular me vais a permitir que empiece por el final y adelantaré que nuestro voto será a favor por una simple cuestión de lógica, y es que si está desierto el concurso tiene lógica que las tres partidas que no nos han leído se den de baja. Son más de 14,5 millones. Pero sí que desde el Partido Popular quisiéramos indicar que este tema de la residencia es de vergüenza ajena. Yo ya tengo canas y recuerdo que una de las primeras cosas que hice ayudando al Partido Popular fue precisamente acudiendo a los actos que el entonces gobierno socialista hacía en el pabellón para presentar la construcción de lo que sería la residencia, ¿no? Entonces, ahora aquí apretamos otra vez el botón de reset, volvemos a estar otra vez al principio, volvemos a iniciar el proceso una vez más. Y insisto, es de vergüenza ajena, no por parte de los ciudadanos, sino por parte de nuestros gobernantes, que llevan años anunciando un servicio que no se está poniendo en marcha, anunciando un servicio que ha llegado a tener hasta hechos los cimientos y vueltos a tapar. Es una cosa absolutamente increíble. Quien quiera repasar la historia de este equipamiento, que no existe y que hoy volvemos a apretar el reset, es de chiste, por no decirlo de otra manera. Entonces, desde el Partido Popular quisiéramos, en fin, llamar un poco al sentido común, y ya da igual quien gobierne, pero que se ponga en marcha de una vez por todas el mecanismo que sea para que este servicio llegue a Ripollet lo antes posible.
De Esquerra Republicana de Catalunya.
Votarem a favor.
Por Vox.
A favor.
Per Decidir en Ripollet.
El nostre vot serà a favor, però tot i així voldríem comentar també que Decidim estem una mica decebudes pel fet de que ens hem assabentat de la licitació ha quedat deserta per la revista de Ripollet i no per una trucada a l'oposició. Ens agradaria saber si s'ha fet un estudi, una anàlisi de per què ha quedat desert. La residència és molt important pel nostre poble i la nostra gent, i estem disposades a seguir treballant i aconseguir solucions perquè creiem que és aquest projecte que és tan digne per la nostra gent gran. Un projecte que neix de la necessitat del carrer, d'un procés de participació del Pensa en Gran, on moltes persones a nivell individual, professionals sociosanitàries i entitats hi van participar. I és que és més que una residència, perquè dins d'aquest projecte hi ha el centre de dia tan demanat a la nostra població. Dos equipaments amb unes llargues llistes d'espera. Emplacem el govern també per poder obtenir aquestes dades, per poder tenir una visió real de la magnitud del problema. I amb això votem a favor.
Per part del PSC, vols contestar?
Gràcies per les vostres votacions. Nosaltres, evidentment, compartim tot el que heu estat dient. És una residència que portem molts anys demanant, però també hem dit en molts plens que no era una residència que havia de fer l'Ajuntament, i això crec que queda constància en molts plens que s'ha parlat. El concurs va quedar desert perquè les empreses no van veure que fos atractiva la licitació, perquè els preus del material de construcció havien pujat tant que realment el pressupost havia de pujar. El pressupost de la residència estimaven que podia anar al voltant d'uns 18 milions d'euros aproximadament, amb la qual cap empresa volia presentar-se amb aquests preus. I evidentment l'Ajuntament doncs no pot assumir aquest risc, perquè és un cost que implica un risc important per l'Ajuntament. Llavors, doncs, bueno, nosaltres de moment tenim previst al setembre poder fer una reunió amb el conseller de la Generalitat i intentar doncs reorientar aquesta situació i aviam si podem, bueno, com ha dit el senyor Dieguez, fer un reset i començar de nou, i aviam si tenim més hora aquesta vegada. Gràcies.
Sí, si em permeteu, m'agradaria ampliar una mica la informació. Mireu, nosaltres hem fet preguntes al sector per averiguar el motiu per qual s'havia quedat de ser aquest concurs. Tal com diu la senyora Martín, el motiu és perquè el cost de la residència s'incrementava aproximadament entre un 20 i un 25%, segons els serveis tècnics. Això implica que la residència, sense tenir en compte un increment possible de costos de material, com ja sabeu que ens està passant a totes les obres públiques que tenim ara mateix, com ens acaba de passar novament en la fase 1 del pavelló, que s'incrementa a 433.000 euros dels increments de costos, que estem estudiant, aviam si és així o no, amb els serveis tècnics. El que sí que ens hem trobat és que la residència té una minoració del pressupost de licitació en torn al 25% del cost real. Jo recordo perfectament que el dia 1 de desembre del 2022 vaig estar en una reunió de presentació d'aquest projecte, amb el qual vaig preguntar literalment si els costos eren correctes. Allà se'm va contestar per part de l'empresa constructora i dels serveis tècnics de l'Ajuntament que efectivament que amb aquests costos es podria fer la residència. Doncs ja hem vist que no, que la residència no es pot fer amb els 14 milions i mig que estava prevista pel govern de Ripollet. Aquesta és la realitat que tenim avui. Després hi ha una altra realitat també important que ho hem de posar de manifest, i és que no tenim cap plaça concertada a Ripollet. Una residència sense places, no hi ha ni una sola plaça concertada a data d'avui a Ripollet. Aquesta és una altra realitat que tenim. I després tenim una tercera realitat, que és que vostès van dir que tindríem una subvenció de 4... Bueno, no van dir la quantitat, però que ja teníem aprovada una subvenció que encara no tenim comunicació oficial de tenir aquesta subvenció. Per tant, tenim un projecte que se'n va a 19 milions d'euros, no a 14 i mig o 18 llargs, sense tenir en compte els sobrecostos després que tindrà l'obra, que segur que es tindrà i ens podrien anar a 21 o 22 milions d'euros. No tenim la financiació, perquè no tenim encara ni els 4,8 milions d'euros aprovats, i no tenim ni una sola plaça concertada. Per altra banda, tenim ciutats veïnes com som Sabadell i Terrassa, que ja tenen el compromís ferm de la Generalitat que pagarà la residència al 100%, des del projecte executiu, que aquí l'hem pagat nosaltres, fins a tota l'obra. I això és el que han d'intentar els veïns i veïnes de Ripollet, que aquesta residència la pagui la Generalitat, o almenys en la gran totalitat ho pagui la Generalitat i no l'hagin de pagar els veïns i veïnes de Ripollet, perquè recordo, aquest equipament és un equipament que estarà a Ripollet però que gestionarà la Generalitat de Catalunya si ens concerta les places, i per tant serà la Generalitat de Catalunya que decidirà els veïns que venen a aquesta residència, que poden ser de Ripollet, de Mataró, de Saranyola o d'Igualada, amb un equipament que haurien de pagar els veïns i veïnes de Ripollet. Per tant, nosaltres, tal com diu la senyora Martín, al mes de setembre tindrem una reunió amb el conseller, el portarem perquè vegi els espais, intentarem que agafi el compromís d'ajudar-nos almenys al màxim possible a pagar aquesta residència, que ens concertin les places, que ens paguin els 4,8 milions d'euros com a mínim, i que si pot ser molt més, molt més, perquè el que no podrà fer l'Ajuntament de Ripollet és posar 15 milions d'euros que no tenim per poder pagar aquesta residència, que és el que ens faltaria ara mateix si ens donessin aquests 4,8 milions d'euros. Per tant, el que hem de fer és buscar aquests recursos, sempre ho hem dit, aquest és un projecte de ciutat, nosaltres sempre l'hem recolzat com a PSC i com a Esquerra també, des del govern, en la totalitat, i la resta de grups municipals de Ripollet, tothom sempre hem estat d'acord que aquest era un equipament molt necessari, però hem de ser realistes i hem de trepitjar amb els peus a terra i dir que l'hem de poder pagar, i hem d'aconseguir els recursos per part de la Generalitat, que fins ara no s'ha aconseguit absolutament res. Gràcies. Paules, continuaria amb l'ordre del dia?
Perdona.
Ah, sí? La senyora Calera?
Sí, perdona. Això vol dir que queda aturat.
Sí, sí, és el que acabem d'aprovar, senyora Calera.
Per això. No, vull dir que no tornem a intentar iniciar la licitació, sinó que aturem fins que rebem els diners que mai, no? Perquè portem anys buscant aquests diners.
No, la licitació no, ara mateix el...
No, per això que s'atura la licitació. Aquesta la resposta és que ara s'atura la licitació, amb el que vostè ha dit ara, no? No la torna a reiniciar.
Sí, és justament el que acabem de provar, que acaben de votar a favor vostès, sí.
Hem votat a favor que queda desert. Val? Jo el que dic és que vostè diu que no la reinicia ara mateix, no torna a començar fins que no tingui els diners de la Generalitat.
No li he dit això, li he dit que nosaltres al setembre tenim una reunió amb el departament, amb el conseller, per veure com podem continuar amb la licitació de la residència, que és el que volem, continuar amb la licitació de la residència després de la conversa que tinguem amb la conselleria, òbviament, sí.
Però ha dit això, que fins que no tingui els diners no reinicia això.
No, senyora Galer, li he dit que parlarem, si m'escolta, li estic explicant, li estic dient Nosaltres el que farem serà parlar amb el conseller per buscar la solució a tenir la residència a Ripollet. Sí? És el que hem dit, ara farem el projecte perquè no tenim ni cap empresa que s'hagi presentat, perquè vostès van dir que això costaria 14 milions d'euros i ja hem vist que no costa 14 milions i mig d'euros, això ho van dir vostès en una reunió l'1 de desembre del 2022. Perdonin que acabi, tranquil·la. Ara li dono la paraula. Jo li donaré la paraula totes les vegades que vostè vulgui, no es preocupi. Farem bé, no es preocupi, deixem que li expliqui i després ja parla vostè. Vale? És el que li he dit, o sigui, nosaltres parlarem amb el conseller, el farem venir a Ripollet, és el que tenim previst, ja li hem demanat la reunió perquè vingui a Ripollet i perquè ens concerti les places. Primer pas, per confirmar que tenim la subvenció, segon pas, i després per buscar la financiació per poder continuar en la licitació de la residència, tercer pas. I l'Ajuntament, si ha de fer un esforç i posar recursos propis, els posarem. Vale? El que no farem serà posar 15 milions d'euros perquè no els tenim. Molt bé, seguim amb el ple i seria el següent punt, el punt 6 d'aprovació inicial de revisió de preus de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pel servei de menjador escolar. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
Bona tarda a totes i tots. Com sabeu, la concessionària d'aquest servei és l'empresa Eures Catalunya, que és l'encarregada de prestar el servei del menjador a les 5 escoles d'infantil primària i a les 2 escoles bressol del nostre municipi. En aquest punt, proposem l'aprovació inicial dels preus que tindran els menjadors el proper curs 2023-2024. Aquest preu és el preu màxim que marca la Generalitat per fer el servei. I l'empresa concessionària serà la que aplicarà aquests preus, que són pel menú fixe 691 i per l'esporàdic 760. L'any passat, el preu pel fixe era 654, hi ha hagut una pujada de 37 cèntims entre el curs 2022-2023 i aquest curs. A la d'esporàdic també es volia pujar un 10%, però com el top màxim és 760, es queda igual. Gràcies.
Molt bé. Té la paraula del grup popular, senyor Díguez.
Sí, por parte del Partido Popular, señalar lo que estamos haciendo. Estamos dando el pistoletazo de salida sobre el tema de los precios del comedor escolar. Nosotros quisiéramos solicitar en este punto que una vez aprobado este precio, seguro que vendrán pues bueno, una reglamentación para que las familias vulnerables tengan más facilidades para acceder a estos tickets, pero también quisiéramos hacer hincapié en que el comedor escolar ya no es un lujo, ya no es algo que se haga porque nos deja más tiempo libres, sino que muchas parejas dependen de él precisamente porque es necesario trabajar dos ahora mismo en casa. Nosotros quisiéramos solicitar en este punto que se tenga en cuenta este hecho y de que cuando se ponga en marcha todo el mecanismo municipal para las ayudas sobre estos tickets, se tenga en cuenta no solo la vulnerabilidad económica, sino también la necesidad de muchas parejas trabajadoras que tienen para ser ayudadas para poder pagar este tipo de servicio. Desde el Partido Popular, en este punto nos abstendremos.
Muy bien. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Pel grup de Vox.
Abstenció.
Per Decidim Ripollet. Aleshores, vols contestar alguna cosa?
El senyor Díez, l'Ajuntament ja té a disposició dels ciutadans les beques menjador, però igualment podrem estudiar el que està dient de cara als serveis socials, ho parlem i mirem de quina manera, però amb les beques menjador creiem que ja podem arribar a totes les famílies tan vulnerables o que puguin tenir la necessitat de fer ús del menjador. Per això ho mirarem amb serveis socials. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Aleshores, s'aprova el punt amb el vot favorable del PSC, Decidim i Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de Vox i el PP. Passaríem al punt número 7, que és l'aprovació de la modificació del pressupost 13/2023. Té la paraula la senyora Eva Herrera.
Bona tarda de nou. En aquest punt, per poder dur a terme la renovació del contracte de la llum que tenim signat amb l'ACM, hem hagut d'ampliar les dotacions econòmiques necessàries amb uns 500.000 euros provenents del capítol 1, que són les despeses del personal. Amb aquesta modificació, el que hem pretenet fer és retornar a l'import del capítol 1 amb recursos provenents dels sobrants del projecte ja executat, o que no s'han iniciat i hem renunciat a l'inici per poder acabar l'any i poder pagar aquestes factures. Gràcies.
Molt bé. Pel grup de Partit Popular.
Des del Partit Popular, indicar, para quien nos esté escuchando, que lo que estamos haciendo es redestinar dinero de unas partidas hacia otras. Se anulan unas, se abren otras. Como representantes de los vecinos resulta muy complicado este tipo de puntos porque, claro, podemos estar de acuerdo hasta cierto punto que se dedique dinero a mejoras de la vía pública. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no a que se mejoren equipamientos? ¿Quién va a decir que no? Pues bueno, que se mejore la iluminación pública, que es además una competencia municipal. No obstante, se mezclan aquí muchísimas cosas y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de más de medio millón de euros, exactamente 588.524,80. Aquí parece que estamos hablando de cuatro cosas y estamos hablando de mover más de medio millón de euros. Claro, cuando se mezclan cosas tan importantes en un ayuntamiento con inversiones en protección animal y otras cosas, pues insisto que resulta muy difícil resumir eso en un solo voto y es algo que el Partido Popular históricamente siempre, pues bueno, hemos criticado porque resulta muy difícil emitir un voto en algo que mezcla todo, insisto, desde protección de animales hasta cosas tan importantes como que la iluminación esté bien. En este punto en concreto hay dos cosas que no nos gustan en absoluto. Una de ellas es que esperábamos que el primer movimiento público de votación afectando a partidas municipales con el nuevo gobierno municipal, fuese del color que fuese, fuese algo relativo a las basuras. Aquí no aparece. Bueno, sus razones tendrán. Y en segundo lugar, hay tres partidas que suman, bueno, proyectos y servicios de interés general, 10.000 euros. 17.500 para planificación estratégica territorial de Ripollet, 2030. Y 53.744 para redacción de proyectos ejecutivos. Claro, antes de saber exactamente qué se quiere hacer, desde luego eso suman más de 80.000 euros, 81.244 euros, para que el actual gobierno, pues bueno, nos pueda volver a poner en marcha un montón de papelitos, un montón de cosas. Y insisto, hay otras prioridades, entendemos, y sobre todo poder, cuando se pone a vista de los otros grupos, dejar muy claro, para poder emitir votos, aunque sean a favor, pues exactamente qué quitamos y dónde lo ponemos. Como esto no es así, desde el Partido Popular, en este punto en concreto, votaremos en contra.
Per Esquerra Republicana de Catalunya. Per Vox.
Abstención.
Per Decidim Ripollet.
Vale, bona tarda. El nostre vot serà en contra, però volem explicar el per què, sobretot perquè no és un no fruit d'una pataleta de Decidim o d'un posicionament de l'enfadós. Segurament ens haguéssim abstingut o votat a favor a una modificació de crèdits que ens faci pensar en projectes nous que vagin en la millora, no, en la línia de millorar la vida de les persones i el seu entorn, però no és així. Aquesta modificació ens parla de canvi de prioritats i de deixar de fer projectes. Projectes que fins i tot han estat validats pel ple amb el vot a favor del PSC, com els que estan inclosos dins del pla de transició energètica. Donada baixa la partida d'instal·lació de cobertes fotovoltaiques i el canvi de lluminària, és el que es diria en el refraner pan per avui, hambre per a mañana. Ara mateix permet tenir liquidesa, però representa continuar enriquint Endesa i hipotecar recursos de totes. El canvi de lluminària a LED representava una despesa, sí, però es traduïa en un 70% d'estalvi econòmic en la factura i la reducció de contaminació lumínica. La paralització de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques i de la coberta del mercat ens parla, a més, de mirar al costat en un tema clau com és el canvi climàtic. En un moment de màxima emergència climàtica, doncs es decideix prescindir d'aquest projecte. I no només això, el paquet de baixes contempla també deixar de construir el refugi per a gats, un projecte treballat de la mà de l'associació des de fa mesos i que ara doncs haurà d'esperar, i millores en arranjaments d'equipaments tan reclamats també per entitats. Hem fet un petit exercici Què es podria haver fet amb l'increment de sous del nou govern? Doncs es podria haver financiat el 80% de les plaques fotovoltaiques de la coberta del mercat, per exemple, o es podria haver tirat endavant el refugi pels gats, l'arranjament dels equipaments i una part de millores en la via pública. Això no és un exercici de demagògia, per més que es pugui pensar, sinó que es diu doncs, prioritzar. Segurament ens contraargumentaran que han de fer front al llegat que hem deixat. Nosaltres els diem benvinguts a la gestió de l'Ajuntament de Ripollet. Sempre hem dit que som un municipi amb pocs recursos i que s'ha de posar molta imaginació, enginy i esforços per poder tirar endavant els projectes i que decidim n'haguem tirat tants endavant és fruit de la bona gestió. Pensem que aquestes mesures responen a la precipitació i acabarà representant un sobrecost per les veïnes i veïns de Ripollet. I és per tot això doncs, que el nostre vot serà en contra.
Senyora Herrera.
Hola, bona tarda de nou. A veure, el que hem fet en aquest punt, en aquesta modificació de crèdit, és que quan vam entrar a govern ens vam trobar que Ripollet estava adherit a l'ACM per pagar el subministre de la llum. Aquesta adhesió havia vençut i no hi havia diners suficients per tornar-los a adherir i pagar la llum a un preu mòdic, vale? Al preu de mercat. I el que vam fer és agafar una part del capítol 1 de la despesa de personal, vale? Per poder fer front a aquesta nova adhesió. Ara aquests diners s'han de tornar al capítol 1 i el que hem fet és agafar partides que sabem que d'aquí a final d'any no les podrem acabar o que ha vingut una partida pressupostària que ha sobrat diners, vale? I les hem tornat al capítol 1. No volem dir que això de cara al pressupost del 2024 que l'estem preparant estiguem d'acord de tornar a posar-les, perquè sí que n'hi ha molts projectes de ciutat que podem incorporar al pressupost del 2024. Però això l'hem fet per una urgència, per poder pagar els subministres dels equipaments municipals, de la brigada i equipaments d'educació i esports. Bàsicament ha sigut l'urgència per fer aquesta modificació. Vale? Gràcies.
Molt bé. Jo només una cosa, senyor Díez, és radicalment al revés del que vostè ha comentat. Les partides de despesa i d'ingressos són radicalment diferents a el que vostè diu. O sigui, el que era de baixa era d'alta i d'alta era de baixa. És diferent al que vostè plantejava. Ens hem vist en l'obligació, com molt bé ha dit la senyora Herrera, de fer aquest ajust perquè ens havíem quedat sense romanent de tresoreria i el fet de no estar a l'ACM, amb l'acord de l'ACM de la llum, ens suposava haver de pagar la llum el doble de cara d'aquí a final d'any. Per això, d'urgència, hem hagut de fer aquesta modificació, que no vol dir que no es facin aquests projectes. Els projectes, per exemple, del refugi de gats, senyora Caler, que vostès havien pressupostat en 15.000 euros, hem fet l'estudi, el tenim, i no són 15.000, són 30.000. I ho farem. Farem, no són 15.000, són 30.000. Tenim els costos, ho va passar el senyor Diego Puig, són 30.000 euros, no 15.000. I després, demagogia en podem fer tots i totes, però vostès quan es van pujar el sou jo li podria haver dit que vostès amb aquell increment de sous haurien pogut financiar 15.000 beques menjador amb l'increment de cost que vostès van fer respecte al govern del Juan Paralejo. Per tant, bueno, aquí podem dir de tot, eh? Però la realitat era que eren 15.000 beques menjador. Acabo de fer el càlcul. Amb l'increment de cost que vostès van fer del seu govern. Per tant, siguin seriosos. Amb els vots a favor d'Esquerra Republicana PSC, l'abstenció de Vox i els vots contraris de PP i de Sinripet, s'aprova el punt. El punt número 8 seria la compatibilitat professional i l'explicarà la regidora de persones, la Sònia Martín.
Vale, com són molt similars al punt 8 i 9, els explicaré junts, perquè tenen moltes similituds. El punt 8 és la compatibilitat professional de la senyora Remedios Herrera Castillo i el punt 9, compatibilitat professional de la senyora Gemma Díaz Serrán. Poso en antecedents. La senyora Remedios Herrera Castillo va presentar el passat 5 de maig del 2023 mitjançant instància una sol·licitud de compatibilitat per a exercici de tasques de gestió i control de l'activitat de transport del seu marit com a autònoma col·laboradora sense compensació econòmica. La senyora Herrera és personal laboral de l'Ajuntament, grup A1, i ocupa el lloc de tècnica superior d'informació realitzant una jornada completa de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres. D'altra banda, la senyora Gemma Díaz Serrán va presentar en data 19 de juny del 2023 mitjançant instància sol·licitud de compatibilitat per a exercir tasques administratives a una empresa familiar un màxim de 20 hores setmanals. La senyora Díaz és personal laboral de l'Ajuntament, grup A2, i ocupa el lloc de treballadora social, realitzant una jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres. Per la categoria i per les tasques que desenvolupen en l'Ajuntament, totes dues treballadores es desprèn que no incorre en les causes de no reconeixement de compatibilitat establertes en els articles 330 i 331 del decret 214/1990. Per aquest motiu, s'atorga a aquest ple acordar els següents punts. Primer, concedir a la senyora Remedios Herrera Castillo i a la senyora Gemma Díaz Serrán la compatibilitat per a exercir tasques descrites a les seves sol·licituds. Segon, que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents. Si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec. Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral. Tercer, en aplicació de l'article 320 del decret 214/1990, la remuneració total que es podrà rebre com a conseqüència de l'autorització de compatibilitat no podrà superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d'acord amb el percentatge següent: un 30% als funcionaris del grup A o personal de nivell equivalent. La superació d'aquest límit retributiu en còmput anual requerirà d'un acord exprés del ple i només es podrà concedir basant-se en raons d'especial interès per al servei. Quart, la senyora Herrera i la senyora Díaz estan obligades a posar en coneixement d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. Cinquè, notificar a les interessades. Ja està.
Molt bé, passem al posicionament dels grups. Senyora secretària, es poden votar els dos grups, els dos punts a la vegada? No, no. Millor, doncs, millor, primer el punt número 8, que fa referència a la senyora Remedios Herrera, pel grup popular.
Sí, desde el Partido Popular entendemos que es una aplicación de la normativa en la confianza de que el personal del Ayuntamiento lo ha visto bien, considera que es una aplicación correcta. Nuestra posición es a favor.
Per Vox, per Esquerra, perdón, per Decidim.
A favor.
Per tant, tots els grups a favor. El punt 9, la competitivitat professional de Gemma Díaz-Serra. Per PP, per Esquerra, per Vox, Decidim.
A favor.
Per unanimitat també s'aprova el punt. Passarem al punt número 10, que és la moció relativa a les banderes LGTBI presentada pel grup municipal de Vox. Té la paraula.
Bien, pues tal y como solicitábamos en la moción, nos ratificamos sobre lo expuesto, ya que encontramos que la bandera no debería estar ondeando en el ayuntamiento. Creemos y consideramos que esta moción debería haberse presentado en el pleno anterior y no en este, ya que ha sido retirada. Y bueno, consideramos que no deben haber este tipo de banderas, ya que son excluyentes incluso de muchas personas del propio grupo LGTBI, que son homosexuales, y no se sienten representadas por esta misma bandera. Entonces, por esto nos seguimos ratificando en lo expuesto.
Bé, ¿está? Bé, molt bé. Pel grup del Partit Popular.
Abstenció.
Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bé, vagi per endavant que el vot del grup municipal d'Esquerra Republicana serà en contra de la moció. A Ripollet, la bandera LGTBI s'ha penjat des de fa anys a l'Ajuntament i ho seguirem fent, perquè aquesta és la nostra voluntat política i no farem ni un pas enrere. El compromís d'Esquerra Republicana amb la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI és ferm i inqüestionable. Estarem sempre al seu costat per l'assoliment de la plena igualtat, perquè nosaltres seguirem defensant els drets i les llibertats de totes les persones. Esquerra serem un dic de contenció davant de qualsevol amenaça que intenti vulnerar els nostres drets. Així va quedar palès el passat mes de maig amb l'impuls del pacte antifeixista a Ripollet. Aquest document, signat per diferents forces polítiques del nostre municipi, està avalat pels nostres veïns i veïnes que, a les eleccions municipals, van donar una amplíssima majoria en aquest plenari als partits polítics que el vam signar. Així queda molt clar que Ripollet ha estat i serà antifeixista. I nosaltres tenim molt clar també que el feixisme se'l combat, el feixisme se'l trepitja i el feixisme se'l derrota. Salut i llibertat.
Pel grup de Decidim Ripollet.
Hola, bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, com a Decidim, volem manifestar el nostre rebuig a la moció presentada i a l'hora de deixar clar que a Ripollet no permetrem que ningú quedi enrere ni en drets ni en llibertats. Reiterem el nostre posicionament de zero tolerància davant actituds i actes discriminatoris, perquè ha calgut i continuen calent manifestacions que visibilitzin el col·lectiu LGTBI per deixar clar que es tracta de llibertats que una gran part de la societat ha gaudit sempre mentre aquest col·lectiu ha vist eliminades. Aquesta moció justifica la invisibilització d'una part de la nostra societat defensant l'oficialitat de la bandera de l'Estat espanyol que regeix per la Constitució. Però la bandera LGTBI queda fora de cap partit polític, pots estar en contra, però llavors quedes fora dels valors constitucionals perquè és un símbol que precisament representa el principi d'igualtat. La llibertat que necessitem, la de poder ser com vulguem, sentir-nos com vulguem i estimar com i a qui vulguem, és la que sempre defensarem i la que ens ha portat a avançar com a societat en la igualtat i la lluita contra la repressió. No consentirem que ningú decideixi la vida d'altres persones i sempre serem implacables contra la violència que suposa invisibilitzar un col·lectiu perquè un altre opressor entengui la igualtat com la represàlia correctiva al que no encaixa en els seus paràmetres normatius, perpetuant així un model gris que vol eliminar tot allò sobre el que ja hem avançat. I en quant a que hi ha qui no se senten representats sota aquesta bandera, dir que els valors que representa i reivindica no els fan menys lliures ni els hi resten drets. Ben al contrari, dota moltes persones d'uns drets que la resta hem tingut de forma innata i no permetrem que aquests es retallin. Perquè Ripollet és i serà sempre divers. I avui es pot viure i estimar com vulguis perquè ja el 2015, quan Decidim va entrar al govern d'aquest ajuntament, vam ser un dels primers ajuntaments en tenir regidories específiques sobre drets i polítiques LGTBI. Portem 8 anys posant en pràctica polítiques efectives i coordinades entre totes les institucions i agents socials, amb mesures de protecció integral i de no discriminació, un terme que, si parlem en termes legals, és un principi jurídic universal proclamat ja en diferents textos internacionals sobre drets humans i reconegut en el nostre ordenament jurídic com un dret fonamental. Davant aquests discursos d'odis, excloents i feixistes, creiem necessària una política preventiva i d'abordatge per protegir qualsevol atac, espais segurs i relacions institucionals basades en el respecte a les persones i a la igualtat. Per aquest motiu, proposem i exigim que davant d'aquestes actituds treballem conjuntament per tal de promoure la llibertat de gènere, la criança i l'educació, reflexionar i ampliar l'imaginari del gènere als infants, afavorint el seu creixement i desenvolupament físic, mental, moral i social d'una forma crítica, sana i en condicions lliures. Educació inclusiva que situï la diversitat al centre. Protocols d'actuació en espais públics i privats. Cinefòrums en espais públics en debats. Elaboració d'un pla per a la diversitat sexual i de gènere per treballar en polítiques a llarg termini amb mesures que comencin per la pròpia administració per estendre't a tot el municipi. I per acabar, no volem deixar de banda que seguim sent un municipi plural, un municipi lliure de LGTBI-fòbia, un espai segur amb un compromís per la visibilització d'aquest col·lectiu. I és per això que emplacem a la resta de partits polítics que conformen aquest Ajuntament per ara més que mai combatre plegades qualsevol actitud que vagi en contra dels valors d'igualtat i llibertat i per aplicar mesures i actuacions que promogui la normalització de la diversitat. Posem a l'abast d'aquest Ajuntament la nostra feina i tots els nostres recursos per unir-nos contra el feixisme. Per tot això, no estem d'acord amb aquesta moció. I votem en contra.
Gràcies. Pel Partit Socialista, la senyora Raez.
Bona tarda a tothom. Davant la moció presentada pel grup de Vox, el grup PSC de Ripollet, ens reafirmem en la nostra voluntat ferma de continuar lluitant pels drets de tota la ciutadania, incloses totes les persones i col·lectius que pel seu gènere, ètnia, religió, opinió política, orientació sexual, etc., poden esdevenir persones que vegin amenaçades les seves llibertats i drets que tants anys ens han costat d'aconseguir. En aquest govern no acceptem els discursos d'odi, d'ideologies ultraradicals. Aquesta defensa serà constant i unitària. Com a regidora de LGTBI, Igualtat i Feminisme, referent d'aquests temes a l'Ajuntament de Ripollet, vull deixar clar que treballarem més que mai, valentes i compromeses, amb la lluita per la igualtat de drets de totes les persones. Una lluita orientada a la igualtat real en tots els àmbits de la nostra societat, per una societat més digna, justa i igualitària. Ho fem amb humilitat, amb responsabilitat, amb coherència i amb orgull. Per tot això, davant l'amenaça que suposa la moció presentada, el nostre vot és en contra.
Moltes gràcies. Vol dir alguna cosa? No. Vale, aleshores, la moció no està aprovada. Amb els vots en contra de PSC, Decidim, Esquerra Republicana, l'abstenció de PP i el vot favorable de Vox. Molt bé, ara continuarem amb el torn de precs i preguntes per part del Partit Popular. No hi ha cap pregunta. Pel grup de Vox, de Vox, sí, vosaltres no, de Vox.
Bien, buenas tardes. Somos conocedores de varios sucesos que han estado ocurriendo recientemente aquí en nuestro municipio y creemos que los vecinos deben saberlo, así como también deben saber qué va a hacer el ayuntamiento al respecto. Estos hechos ocurren la semana pasada, donde fueron detenidas tres personas por intentar robar una furgoneta en la Rambla San Jordi. El intento fue fallido gracias a la actuación de nuestra Policía Municipal y las personas detenidas presuponemos que tienen también antecedentes por los mismos hechos realizados con anterioridad. Y otro tema que también nos preocupa a Vox es la ocupación ilegal de viviendas y naves del municipio, y más cuando se ha detectado una ocupación en la calle Besós, y no nos importa señalar, es directamente en la calle Besós número 25, y está ocupada por varias personas, algunas de ellas incluso con antecedentes penales y presuntamente con delitos de sangre. La cuestión es si se va a dotar de más y mejores medios a nuestra policía municipal, así como por ejemplo una furgoneta de atestados para mejorar los controles de acceso al municipio, o si se van a incorporar un mayor número de agentes para velar por la seguridad de nuestros vecinos. Y por otro lado, en cuanto a la ocupación ilegal, queremos saber si el ayuntamiento se va a personar como acusación particular para evitar este tipo de ocupaciones ilegales de viviendas de nuestros vecinos, para que puedan estar tranquilos, y más ahora que viene la época de vacaciones. Gracias.
Per decidir, Ripollet.
Sí, la meva pregunta és quan està previst constituir, quan està previst constituir els consells, l'ocupació, esports.
Vale, tenim una altra pregunta a la regidora Melody i és sobre l'aprovació del decret d'alcaldia que hem vist de l'enderroc de la nau al carrer Sant Francesc. No m'escolten? Ara repeteixo. Voy. Sí? Vale. Pues m'espero.
Sí, és que al l'aire no
ja, ja. Està incòmode tot el pet també.
És que no s'escoltava res.
Bé, la pregunta, Melody, senyoreta Melody, perdó, era si hem vist l'aprovació del decret d'alcaldia per l'assolterrament de la nau del carrer Sant Francesc al carrer Sant Sebastià, i ens agradaria saber quin tipus de projecte hi ha previst per aquest enderroc.
Sí.
Era Guijarro.
Bona tarda, de nou. Fa un parell de setmanes vostè ha tirado a fer unes declaracions on expressava que havíeu demanat un estudi per fer una pista d'atletisme de 400, i la pregunta doncs és si aquest estudi que heu demanat no es solaparà amb el que nosaltres vam demanar a la Diputació al febrer de 2023 i que ens va acceptar a l'abril, o si és el mateix i va ser un error d'expressió.
Alguna pregunta més? no? Senyora Serra, si vol contestar.
Sí, a comentar-li que ja fa dues setmanes des de Participació vam fer arribar a totes les regidories que tenen comissions, taules o qualsevol òrgan de participació que en la mira que sigui possible el 15 de setembre es convoquin totes aquestes comissions, taules, etc. I la idea és que entre el 15 i el 30 a finals de setembre es puguin ja posar en marxa.
Senyor Parra, vol contestar alguna cosa de seguretat?
Hola, bona tarda. Respecto a las peticiones de la policía de cara al año que viene, a los presupuestos del año que viene, está previsto comprar la furgoneta para hacer atestados. Y luego el tema de incorporar más efectivos, estamos trabajando en ello, pero sí que hay tres plazas de cabos que tendrán, que saldrán para los agentes, y esas tres plazas de agentes se tendrán que cubrir. ¿Vale?
Molt bé. Jo, respecte al tema de la nau de Sant Sebastià, del carrer Sebastià, no és que es faci, no es tira a terra ara mateix. La resolució d'alcaldia que heu vist és per una petita part, perquè s'ha enfonsat el sostre d'una de les cantonades, i aleshores el que fem és una reparació en aquell espai. Allà, com vostè sap, o si no ho sap ja l'he dit jo, és una zona verda i farem un parc a Tiana. És el que farem allà, però de moment no, això ho hem de preveure, té un cost important i ho farem, però més endavant. Ara mateix el que estem fent és salvar el problema que hem tingut ara amb una petita part de la nau. Respecte al que pregunta la senyora Guijarro de la pista d'atletisme, efectivament és el projecte que hi havia. L'únic que sí que s'ha modificat és que vostès van demanar estudi per dintre del poliesportiu, i nosaltres l'hem ampliat en una altra zona fora del poliesportiu, a l'altra banda del camp de futbol. Per tant, serien dos projectes amunt. El que hem fet ha sigut posar una altra zona perquè si no ens hi cap en un lloc, mirar si el podríem fer en una altra banda. Però efectivament és una millora al projecte que vostès van presentar al mes d'abril, crec, i esperem tenir al novembre els resultats. Si no hi ha més preguntes, bueno, el torn de preguntes, sí, la rèplica sí, tant.
Vale, no, és per aclarir, que llavors heu demanat, nosaltres el que vam demanar és un estudi de viabilitat, vale, per veure si allí que havia una pista de 400 metres, entenc que ara el que demaneu és mantenir aquesta part, amplieu, però el que vam demanar és una pista homologada, que vull dir que sí que havia d'estudiar la Diputació si podia encabir de 400 metres, però alhora també, si no hi havia suficient superfície, doncs poder fer una homologada coberta, en aquest cas, perquè hauria de ser, no sé si aquesta part l'heu tret o no.
No, la pista homologada coberta hauria de ser una pista de 200 metres, ¿vale? Vostès ja, suposo que ja, això ja ho sap, no? Que no era 250 sinó 200, per ser homologada. Aquesta part el que està estudiant és la pista de 400 exterior, i també una altra part que vostès van encarregar, que era tot el tema dels costos del poliesportiu, per veure els preus dels abonaments, com haurien de quedar això, que van encarregar vostès, per veure si s'havien d'actualitzar o com quedaven els preus dels abonaments de cara al futur, i és el que estan estudiant per mirar de fer alguna proposta, suposo, de futur amb els abonaments del poliesportiu, però amb els costos que tenim allà, que és el que s'està fent, sí, és això. Si no hi ha més preguntes, donaríem per acabat el ple. Desitjar sobretot bon estiu a tots i totes, a tots els veïns també que ens estan escoltant, i als que no també.